els meus amiguets. I no estava mort, no,
no, no. Passen 4 minuts de 8:15 del vespre. Ja toca les palmes al Lu Martín. Faci els honors, sisplau.
Bona tarda. Avui us porto un senyor que no sé si és amigote o no és amigote. És un senyor.
Home, si no saps si és amic, comencem malament.
És que potser és algú més que amic.
Ah.
Potser és un ex.
Allò...
Estic descobert algú. Estic descobert.
Mala meva.
No, no ho és. Vull dir que sí, és un
no
amic.
No és amic teu? Hem quedat?
És amic teu i teu.
Ah.
I de moltes persones, i del Marcos, del Jordi no, perquè el Jordi, com tots sabem, no té amics. I bé, és un senyor molt important del periodisme i la cultura d'aquest país. Un home que mereixeria haver dirigit el Tigre Chamberí, i però per edat no va poder. Però ho ha fet altres coses molt importants. I bé, que passava per aquí, com no trobava cap amic meu, avui no he trobat a ningú, i me l'he trobat pel carrer, i li dic, te puedes acercar a Catalunya Ràdio? I tan generós com sempre, perquè això ja ho tenen els meus amics, són molt generosos, m'ha dit, vale, pues voy, está Sonia, y sí, vale, pues voy a verla. Y aquí está. Hola, David.
Hola.
Aquí el tenim.
David Trueba, perquè no ho hagi intuït per tota la descripció.
Sí, jo l'únic amic que tinc que es digui David és David Trueba.
Després sí. D'aquesta abasta presentació, per qui no el conegui, David Trueba, director de cinema, escriptor, columnista, vaja.
Doncs bé, ja l'he presentat com a periodista.
Correcte,
i
sí, sí.
Home molt important de la cultura.
Sí, t'havies deixat el nom només, però ara que...
No, David.
Correcte.
Perquè, de fet, tu no te llamas Trueba.
No.
I per què impostes tu apellido?
Això és una, no sé, és un hàbito de l'escola, quan érem petits.
Hi havia massa Rodríguez.
El meu pare, exactament, el meu pare es deia Rodríguez, i a tots els Rodríguez de l'escola ens llamaven per el segon...
Pel segon nom,
per dir... Que era el de la meva mare, és el de la meva mare, jo sóc... La meva mare és càntabra.
Tu tenies mare, no?
Sí, sí,
quan
tinc
eres
mare,
petit.
Tinc encara.
Encara.
Tinc encara mare, i... T'estimo molt a tu, eh?
Tu no tens res que veure amb Trueba, no? Amb Vicente Trueba.
Hombre, pues claro que sí. Vicente sí? Trueba, la Pulga de Torrelavega, i Fermín sí. Trueba eren els cosins del meu avi.
Ah, sou família. Sí, sí. Per això vas tan ràpid amb bicicleta.
Exactament. La meva família és pasiega, com eren ells.
Uh-huh.
I tenien una... Els Trueba, els ciclistes, tenien un molí de farines a la Vega del Pas, que és... Has de pujar una muntanya i després arribes a la zona noble de Cantàbria. I els nens portaven una bicicleta amb tota la farina als matins, i això ha sigut l'entrenament dels Fermí i el Vicente Trueba, que han sigut uns ciclistes de la categoria, als anys 30, de la categoria de
l'Indurain. Però sense drogar-se.
Sense drogar-se.
Malgrat
sí,
que
jo crec que era una droga natural
farina.
Aquest no, temps. Sí, sí, era la droga de la pobresa.
Dic la generació.
La pobresa ha sigut sempre a la fi una droga, perquè
sí,
la gent
perquè
que té fam...
A, sí.
Imagina't el món del toro, per exemple, sense pobresa és impossible de pensar una persona que...
M'has cornat a l'hambre.
Exactament, Palomo Linares,
sí,
Cordobés. Això és impossible sense la pobresa.
Jordi Costa.
Tú mateix,
s'ha de tener valor
tu
para meterse en un ruedo como este si no pasas hambre.
El Lu Martí és un col·laborador d'aquests que,
sí,
que uno pensa que a la ràdio no sap si és un col·laborador o un boicotejador.
No.
Més lo segon que el primer. Per cert, que estàs millorant el català,
amic,
el des ve practicat molt
d'arribament. He de dir que soc amic de tots el que esteu aquí, eh?
Molt bé, t'ho agraïm.
Jo especialment, que abans
Jordi,
fa dos minuts no tenia la categoria.
Ens prenyat per el Lu.
Va, que no tenim gaire oportunitats de parlar de coses de veritat en aquest programa. Parlem d'esports, normalment, i és fatal.
Vaja, avui... Perdona, el David ha fet molt esport. Aquí on el veus, era un gran jugador a l'Omano.
Sí, sí, sí. Ah, és veritat, jugaves
sí, sí, sí,
amb bol de petit.
I ara que és
en
mort...
el mítico parquet
del
Magariño. Cuidado, eh? Que no ha jugat qualsevol, aquell parquet.
Sí, sí, jo he sigut jugador de balonmano i... Bueno, hi ha una anècdota que quan es va morir Leonard Cohen l'altre dia... Em recordo
em trucar,
que... No. Em recordo que una vegada jo vaig veure a Leonard Cohen en concerts moltes vegades, però una vegada vaig anar a Palma de Mallorca, perquè jo estava a Mallorca, jo no sé si de vacances o
sí,
alguna cosa.
Sí, la coneixem, Mallorca.
Sí, Mallorca, amb el meu germà Fernando, i vam anar a veure a Leonard Cohen. I al descans del concert estava la, com es diu, Cristina i Elena, les infantes, i s'acercaron a parlar i no molt simpàtiques, no? Era abans de...
Del Casonós.
No et van demanar cap...
De la pèrdua del duquesat, no? De Palma i tot això. I a Urdangarín, jo crec que, com sempre, els homes són molt gelosos i tot això, van veure que hi havia... No, que parlàvem de coses. Era la primera vegada que ho coneixia a les infantes. I estàvem parlant ahí, imagina't, no? A l'intermig d'un concert de Leonard Cohen. És
ja tots suats, a ballar, no?
I l'Urdangarín es va apropar i jo no sabia... Bueno, ja era difícil de trobar alguna cosa
de què parlar
amb les infantes, imagina't, amb l'Urdangarín, no? Aleshores, l'única cosa que jo vaig arribar a conversar era: i què tal el balonmano? Perquè tu saps, Urdangarín, que jo he sigut jugador de balonmano. No em fotis, sí, és veritat. A quin club? Alcobendas, jo he sigut professional de l'Alcobendas. Ah, l'Alcobendas té un club formidable de balonmano, sí.
De què jugaves?
Jugava, he començat de pivote de, uh-huh. I després de...
Lo desplazaron a golpes hacia el extremo.
Igual que el Ricard Torquemada.
Ah, sí?
Sí.
Torquemada.
Salvando las distancias.
Bueno,
a favor de Torquemada.
Bambi va arribar a ser jugador al primer equip del Futbol Club Barcelona i aquí la Piltrafilla a golpes fue expulsado de todos los vestuarios que pisó.
Una de las razones de que yo sigui del Atlético de Madrid...
Hablando de golpes, perdona, se están pegando los
sub-21.
Ostras. Sí, continúa l'empat a 0.
Pero es con Austria.
Entonces a los austriacos hay que pegarle antes de que invadan Polonia.
Yo soy del Atlético de Madrid por culpa del balonmano.
Home, sí. Sergio Alonso, Lorenzo Rico,
Uria...
Quan jo era petit eren els bons.
Però és a dir, que et vas fer de l'Atlético per l'embol?
I d'un partit que no va existir mai, segons la teva memòria, que traïciona.
Sí, sí, és veritat.
Perquè segons el David, ell va anar al primer partit de futbol que va veure, no va existir mai.
Com que no va existir?
No, i crec que va ser un partit d'Atlético de Madrid contra el Borussia de Mönchengladbach, però aquell partit
no l'hem trobat a la història dels papers.
No consta en los anales de...
Toda mi vida, mi madre recuerda que yo llegué un día del colegio, yo tenía un compañero de clase que se llamaba José María, que era de Cádiz y hablaba con acento andaluz. Y yo no era de ningún equipo porque en mi familia el fútbol importaba un carajo, no había ninguna afición. Teniendo yo 6 o 7 años, 8, por ahí, volvíamos del cole y mi amigo me dijo: ¿verás el partido esta tarde? Estoy hecho acento canario, pero él lo dijo en andaluz. Y entonces dije yo: ¿partido de qué? Me dijo: el del Atleti. Y dije yo: ¿el Atleti? Sí, juegan el Atleti con el Borussia de Mönchengladbach. Y yo dije: ah, claro, sí, sí, bueno, lo veré seguro y iré con el Borussia de Mönchengladbach, qué buen nombre. Me dijo: no, hombre, no, nosotros somos del Atleti. Y me hice del Atleti, llegué a casa, puse la tele y mi madre me dijo: ¿pero qué haces, hijo? Y dije: voy a ver el partido. ¿Qué partido? O sea, era como una cosa, una rareza familiar.
¿Qué le pasa al niño?
Entonces Lu sostiene que preguntó a Ortego o a alguno de estos que saben todo y le dijo: el Atlético de Madrid jamás en su vida se ha enfrentado al Borussia Mönchengladbach.
No existe,
o sea,
ese partido.
Encima fue un partido ficticio. Yo vi.
Una lástima que
era Reina el portero del Atlético de Madrid, eso me acuerdo perfectamente, el padre de Reina.
Que el teu amic Gaetà no fos del Madrid, ara hauries vist un munt de Copes d'Europa.
Ostres, sí, sí, imagina.
Una lástima.
¿Estás nerviós per dissabte pel derbi madrileño o no et poses...?
Sí, venia dient-m'ho. Estic molt nerviós.
No, jo tinc una teoria dels derbis de l'Atlético de Madrid i del Real Madrid, que és: quan menys important és el partit,
guanyem.
Més possibilitats que l'Atlético de Madrid guanyar.
Si
és un partit
Europa,
sense
no.
Rellevància, guanyem segur. Sí.
Perquè dues finals de Champions en 3 anys,
ai,
millor no haver-hi arribat.
No, i amb el Madrid.
Clar.
No pots imaginar una situació pitjor que les finals amb el Real Madrid.
Mira, l'altre dia m'ho deia el Saúl Ñíguez, que vaig estar amb ell a Madrid a la Sub-21. Bueno, el dimarts passat, que vam estar amb el del Bosque. Abans havia estat amb el Saúl Ñíguez i em deia: no, si es que eso no me lo quito encima en la vida. Ya puedo ganar 3 copas de Europa más, que eso lo llevo encima toda mi vida.
Sí, sí. Son tragedias, pero por otro lado, los aficionados del Atlético de Madrid de verdad, o sea, los que no vamos presumiendo ni creemos que es el mejor equipo del mundo ni que debe ganar siempre, sino que reconocemos la catástrofe que ha sido durante años, etcétera, la mafia de los Gil, todo eso. Sin embargo,
presunta,
creo, y he de decir que, por ejemplo, cuando perdimos la primera, yo estaba reunido con bastantes amigos, algunos de ellos del Madrid. Estaban en mi casa viendo el partido y a mí me sentó muy mal la primera.
¿En Lisboa?
Muy mal, sí, porque habíamos resistido hasta el minuto 90 y tanto. La segunda se demostró que no sabíamos qué hacer con la pelota cuando nos la dejaban. O sea, fue bastante obvio, ¿no? Que el Madrid no sabía.
Milán.
Madrid no quería jugar y nosotros no sabíamos. Pero en la primera fue horrible. Y entonces, cuando ya pasaron 10 minutos, se me pasó el cabreo, les dije, ¿sabéis lo que os digo? Que esto contribuye al atletismo. O sea, es decir, no al atletismo como deporte, sino al ser atlético, ¿no? Porque, claro, era una derrota que ni los del Atleti mejores podríamos
sospechar
y firmar. O sea, ¿cómo quieres perder en el último minuto contra el Madrid y que luego nos marque un penalti que no vale para nada a Cristiano Ronaldo y se quite la camiseta y presuma de que ha marcado el gol más importante como la otra vez? O sea, es... bueno. No voy a seguir con esto, pero son dramáticas. Ganaremos este fin de semana.
Ah, David, tú eres matalasé,
sí.
Pero ¿eres cholista?
Bueno, no especialmente. O sea, no es el juego que a mí me gusta del Atlético de Madrid. Creo que este año estamos jugando mejor y curiosamente perdemos un poco más. Es una cosa también que habría que analizar del fútbol como deporte, ¿no?
Es decir, ¿vols dir que hem de refundar el futbol?
No, que hi ha
veces... És més arriscat.
Sí, que és més arriscat i vosaltres, que sou els...
Perdoneu, el Marcos i jo ens n'anem, ja us quedeu amb ell.
No, però vosaltres que sois intel·lectuals del futbol i que sabeu molt del futbol, debéis hacer una labor...
Els presentarem
així cada dia. Debéis hacer una labor pedagògica, porque la labor pedagógica es fundamental en esto. Es decir, el Atlético de Madrid este año ha perdido ya más partidos que el año pasado, casi.
Correcto.
¿No?
Y ha encajado más goles.
Ha encajado más goles. Juega mucho mejor.
Sí, sí. Uh-huh.
Y el juego es mucho más bonito. Entonces, solo vosotros podéis reivindicar lo que está ocurriendo. Porque si lo único que importa en el fútbol es el resultado, ni vosotros ni nadie sirve para nada. Entonces, yo creo que debéis reivindicar eso. O sea, es decir, que el riesgo... pues es asumible, que no siempre se tiene que ganar, que jugar bien es estupendo. Entonces el Atlético juega ahora con cuatro delanteros, nada menos.
Es de locos lo que está haciendo el Atlético. Estoy de acuerdo.
Pero es que son los cuatro mejores del equipo, ¿cómo nos vas a dejar fuera?
Fue el día del Sevilla, estaba pensando, el día del Sevilla Atlético de Madrid, pensaba, que ve que juega, que taña el Atlético de Madrid. Treu banda, gol del Sevilla.
Bueno, le pasó al Sevilla también. Pero Sevilla no ha jugado nunca mejor contra el Barça que este otro día.
Correcto.
La primera parte fue un baño del Sevilla maravilloso.
Pierdes
el partido. ¿Cuál es la conclusión a esa? Yo creo que la conclusión es por ahí va bien el Sevilla.
Es insistir en esa idea, insistir en esa aventura, porque al final tú disfrutas del camino, disfrutas de lo que estás haciendo. Que un día pierdes, pues mala suerte. Es decir, el Atlético de Madrid ese partido lo pierde con un saque de banda que acaba rematando en Zonzi. En Zonzi, 40-45 metros corriendo, que parecía que el campo se quedaba pequeño. Pero la gente del Atlético, aunque ahora esté perdiendo, aunque ahora esté viendo derrotas, yo creo que está disfrutando de algo que no había disfrutado antes. Y en el fondo, el drama de Milán fue que no sintió a su equipo. Es decir, cuando su equipo lo tenía todo en la mano, vio...
No sabíamos qué hacer con
vio derretirse al Atlético Madrid y de repente dice...
Algo similar con el Sevilla en la final de Copa con el Barça.
Correcto,
no sé si estáis de acuerdo.
Sí.
O sea, es decir, era lo mismo. Es decir, equipos que cobran una ventaja, pero que no saben qué hacer con esa ventaja porque están solo acostumbrados a jugar a la desventaja.
Eso le ha pasado en las últimas finales que yo recuerdo al Atlético de Bilbao con el Barça. Siempre ha jugado mejor que el Barça y siempre ha perdido. Pero esto me viene en mitad de la memoria una frase de un escalador polaco, de Markus Sienkiewicz, que va ser el primer polaco que va trepitjar l'Everest. Volia pujar a l'Everest per veure què se veia des d'arriba de l'Everest. I clar, quan van pujar a l'Everest, l'únic que va veure va ser núvols. I va dir, no, però si el bo de pujar a l'Everest és el camí, no que trobes a dalt.
Sí, però
Markus Sienkiewicz.
Això cada vegada està més en desús. De fet, aquesta temporada, algun dia ho hem debatut aquí, no, és que el Barça ara no està jugant molt bé perquè s'està preparant per arribar fresc a l'abril, home. Doncs si aquest ha de ser el leitmotiv de la temporada, igual jo m'avorriré una mica.
Jo igual em quedo pel camí.
Ja podria ser.
Trobo alguna posada i me quedo en la posada.
David, abans deies, com menys important és el partit, més opcions té de guanyar l'Atlètic de Madrid. Clar, el de dissabte no sabem si és molt o poc important. Per l'Atlètic de Madrid, bastant, perquè té un cert dèficit a la classificació. Per tant, interpreto que no ets molt optimista.
Sí. Soc optimista perquè no és un partit definitiu per al Real Madrid. Aleshores, això et dona moltes possibilitats, perquè quan el partit és definitiu per al Madrid... ja això és seriós, eh? El Madrid és un, sí, un equip que té una virtut, que és guanyador sempre, no?
És ganar sí o sí, no?
Sí o sí, exacte. I això
no
és,
perdona, el Madrid no perdona.
Yo me acuerdo siempre cuando nuestro, creo que como un amigo Pep, entrenaba al Barcelona, venía a jugar...
Pep Guardiola. Vigila, porque ya no hemos quedado los impuestos, nos pueden...
Guardiola venía a Madrid y siempre, yo iba siempre...
Aquí no hay problema.
Aquí no hay problema.
Y siempre me decía, tienes que venir al Bernabéu, porque la primera vez que había ido con el entrenador habían ganado. Entonces eso me obligó a ir.
No es supersticioso.
Hasta el punto de que gente en Madrid, que ya sabía que yo era amigo de él, en el metro mismo, ya camino...
Me insultaba.
Me hacían el signo este de que me iban a cortar el cuello y tal. Y yo decía, ay, Dios mío, esto me va a costar carísimo.
Mira, això a molts ens passa inclús a Barcelona.
Sí, claro.
Al Camp Nou, sense anar més lluny.
Bueno.
Incluso a la Junta.
Y entonces una cosa que decía él, y que creo que caló en la mentalidad de los jugadores, es que les decía, no se trata, al Madrid tú no puedes ganarle o intentar jugar a ganarle, tienes que jugar a machacarlo. O sea, es decir, a machacarlo, porque si no vas a machacarlo con el instinto de machacarlo hasta el minuto final, te remontará en el 87 y te humillará. Entonces, y acordaros, aquellos partidos que luego se han visto como muy claras victorias, de una leche. Yo estuve allí y fueron partidos que a lo mejor el marcador engaña, costó muchísimo, incluso el famoso 2-6, sí, primero, sí, sí. Un partido que el Madrid de pronto 2-1. Da la vuelta a la tortilla y decías, ay Dios. O sea, tienes el instinto ese de ir a ganar, y claro.
No, yo tengo amigos que mal 2-6 demanaban l'hora.
Sí, sí, claro. Yo mismo. No, si te acuerdas, en ese partido hay una jugada definitiva que los jugadores del Barça con 2-5, yo creo, se pusieron como a caracolear o a tontear un poco en una banda. Y Pep salió del banquillo y los echó una bronca,
sí, sí.
Como diciendo, o sea, no hagáis eso. O sea, es decir, quedan 10 minutos, sí, sí, y estos os ganan el partido, ¿no? Son así. O sea, hay otros equipos que, bueno, tiran la toalla. Ese equipo un poco no la tira, como... y te lo dice uno que no es madridista.
Una mica, David, com els jugoslaus, quan era, sí, Jugoslàvia, al bàsquet, no?
Sí,
que
sí,
també sap molt del David del bàsquet, perquè el teu germà,
el meu germà era...
va pertanyar, sí, sí, a la secció de bàsquet del Real Madrid. Ara viene quan no nos hacen ni caso y hablan de sus, sí, sí, cosas. Sí, sí. No?
Jo tinc un germà que ha sigut jugador de bàsquet, estava en el Canoe.
Collons, quina família més esportista.
Sí, sí, bueno, és que
són tan bons ciclistes...
No, mi hermano jugaba en el Canoe con Herreros y Azofra. Y,
ah, sí, con Nacho,
sí,
Azofra.
Sí, con esa generación, ah. Y luego fue jugador, y, o sea, siguió de jugador y luego fue entrenador. Llevó la cantera del Real Madrid de baloncesto muchos años.
Y amb aquests homes jugoslaus, no saps per què, però quan van perdent, remonten, sí, i quan queda
tubo, por ejemplo,
media milésima de segundo, te meten un
tiro. Absoluto. Y, por ejemplo, el tubo de entrenador, o sea, no de entrenador suyo, sino que él llevaba la cantera con Maliković, de entrenador del Real Madrid. Me decía que, por ejemplo, Maliković, no creo que sea a descubrir nada, no era un entrenador de mucho trabajo en los entrenamientos, más bien sus segundos llevaban el entrenamiento y tal, pero que era imbatible en los tres últimos minutos. O sea, que era imbatible, que tenía el instinto ese, que sabía dirigir al equipo en los tres últimos minutos en las situaciones de tensión esas,
sí,
que en el baloncesto se producen prácticamente, no sé, habitualmente, sí, porque 10
momento,
puntos no,
claro,
son nada en los últimos 2-3 minutos, ¿no?
Ha acabat l'Espanya-Àustria, tornada de la repesca, han empatat a 0, com que vam guanyar, Espanya va guanyar a Àustria.
No, van empatar a 1.
Van empatar a 1 pel valor doble de gols, es classifica Espanya per l'europeu.
Ah, sí?
Sí. Sí.
Per cert, Polònia, per cert.
El mític Mayoral n'ha tornat a fallar,
sí,
sí, un altre,
sí,
que
sí,
avui dormirà...
Sí, però el camí estava ben construït, és el que parlàvem abans.
Això
ara,
el
que parlàvem de Paco Alcácer. Dirà, s'ha fet un mal partit perquè ha fallat dos gols.
No, sí, la segona jugada està molt bé.
El curro que s'ha pegat, ole, ole Mayoral.
Jo me n'alegro per Celades, perquè és un noi
bon tipus,
molt maco.
Bon tipus.
Escolta, sent de l'Atlètic, aquesta amistat que ara parlaves amb el Pep, t'ha obligat d'alguna manera a ser del Barça i, ara, i després del Bayern i ara del City, o hi ha arribat un moment que dius, escolta, estic tip de que viatgis, que sigui soci o aficionat ta mare?
No. Jo sóc amic abans de fanàtic. Bueno, sóc fanàtic de l'amistat.
Hem sigut del Villarreal, inclús.
Sí, sí,
del,
sí.
Del Villarreal? I tant.
Sí, perquè nosaltres som amics...
Al David li passa com a amic. Tenim això de los amigotes.
Sí, sí, no, ja...
O sea, al final... Tu ets dels equips on tens un amic.
Sí.
Perquè no. Per sobre de la samarreta, per sobre de... Bueno, tampoc nos pasemos d'equipos de los que no seré nunca, però al final, jo crec, sí, David, que és això, no?
Ernesto Valverde, que és també un bon amic, ha sigut entrenador.
Inclús a mi m'agraden les pel·lícules d'aquest tio, que no m'agrada a ningú, a mi m'agrada.
Quin animal. Doncs això cada setmana, David.
Això són els amics. Sí, 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 jo sempre he sigut del Bayern, he sigut ara del City, sí, i si jugar inclús amb l'Atlético de Madrid sempre penso és millor que guanyar el meu amic que
perquè li busques una cosa positiva a la derrota, no?
És una oportunitat a la seva carrera professional, al teu equip estarà sempre al teu cor, no? Però el teu amic és una oportunitat, una vegada a la vida, no sé, és molt difícil.
Ser del City ara és fàcil, el problema potser el vas tenir l'any passat quan van jugar Bayern i Atlético Madrid, no?
Això és una altra tragèdia, no?
Però et guanyaves en qualsevol dels dos casos.
No. Sí, ho perdia en qualsevol dels
aquí
dos casos.
Aquí també t'amenaçaven al metro o no?
No, el meu atletismo està més...
Més consolidat.
Són més comprensius.
Però no, sí, uf, era difícil, perquè, bueno, l'Atlético era un partit històric per a l'Atlético, ha sigut una eliminatòria èpica per a l'Atlético, i el Bayern ha jugat molt bé, especialment a Múnich, no? Ha estat molt bé el partit.
I en el món que tu habitualment et mous, gent culta i assenyada, com els, no sé, gent escriptores, com Martínez de Pisón, per exemple,
sí, un gran home.
O en el món del cine, a la gent li agrada el futbol?
Sí, en general sí. Tothom és molt aficionat. Hi ha gent que no, hi ha gent que passa totalment. Jo crec que hi ha molta gent que pensa que com jo, que la presència del futbol a la societat catalana i a la societat espanyola és massa gran, és massa...
Invasiva, no?
Sí, massa invasiva.
Hi ha programes diaris, d'esports...
Els programes com el vostre estan bé, però hi ha programes que vosaltres sabeu que no són programes d'esports, que són programes de fanatisme i de violència, no? D'incitació, quasi.
Ho dius pels que fan aquí a RAC1?
Sí, exactament.
No, quin animal.
No, però... Per mi l'esport, el futbol és un joc de temporada, com les, o sea, ¿os acordáis antes del esquí? O sea, la gente te decía, "Me gusta mucho el esquí porque el esquí son como un mes, dos meses de competiciones de esquí se acaba." Para mí el fútbol de verdad va de marzo a junio. Todo lo demás es relleno.
Como Luis Aragonés decía eso. Las 10 últimas jornadas, ahí se decide una temporada.
Pues sí, mira, no lo sabía, pero estoy totalmente de acuerdo con él.
De seguida parlem de Luis Aragonés, de futbol, i de cinema amb el David Trueba, el Lu Martín i el Marcos López.